Gladiador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està una cantautora que prepara concerts, un festival de teatre que arriba a la quarta edició i les sèries i el cinema de cada dijous? És el menú de la vida d'avui. Comença la Cultura IB3. Benvinguts.
Neus Aguiló, o Tu Montcat, que és el seu nom artístic, ens du avui els nous temes que ha publicat. La jove de 21 anys és pura tendresa, com sentireu tot d'una, i ja prepara les pròximes actuacions en es gremi per dimecres que ve i al Castell de Bellver per dia 14 d'agost. Després vos parlarem d'una convocatòria que ja és oberta per la segona trobada balear d'arts escèniques que convoca el FITIM a Menorca, el Festival Iberoamericà de Teatre Independent, qui seleccionarà una obra de cada illa. A més, també preparen la quarta trobada anual, també, però, del festival. I per acabar, sèries amb Princesa Consuela, l'alter ego de l'actriu Cata Rosell, i L'Escapada amb Marta Pérez, amb les estrenes del cinema.
I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 en Andrea Sánchez, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador, IB3 Ràdio.
Say happy, but let's face it, I'm not gonna make it. But hey, at least I could fake it. Hey, at last I can fake it by getting high. I'm going sit straight down.
Idò, així de bé sona, Mònica, una cantautora que promet i molt i que, a més, avui ve a anunciar-nos concerts que estan a tocar.
Sí, a més, també mos presenta aquestes cançons ja ben enregistrades. La primera vegada que la varen tenir a l'estudi va tocar en directe amb el seu ukelele, però ara ja tenim els temes gravats, moltes actuacions per davant i una banda que se va formant amb membres un poc intergeneracionals, però afegint també joves. Neus, com estàs? Benvinguda.
Bones. Bé, estic un poc nerviosa encara, però si
el...
menys que l'altre pic.
Anava a dir que ja el segon cop ja és com, no sé, molt més fàcil.
I de part de la Neus també ens acompanya son pare, que és en Pep Aguiló, i és el seu teclista.
Hola, bones. Bueno, estic per ara.
Però, un moment, vens en condició de teclista o de pare? Perquè si vens a condició de pare, ja t'he dit que potser sigui el de repic. Ja pot venir tot això.
Jo crec que sí.
Si és com a músic de la banda, te deixem.
Com a músic, bueno, ara com ara sí, però tot d'una estan cercant gent jove perquè l'acompanyin.
Sí, ve com a mànager.
Ah, vale, sí.
Ah, bueno, sí, jo seré com... jo seré manager. Dir... Bueno,
Te deixarem que venguis més vegades.
I dona Neus, que la trobava a les xarxes, el seu nom artístic és Tu Moon Cat, és a dir, un número 2, llavors posa Moon, que és lluna, i Cat, que és un moix. De fet, moixos, cans, són objecte d'inspiració per ella en els seus temes. I també, bé, aquesta cançó que sentíem era Killing Time, era fent temps un poc fins que arribi la veritat, la música dolcíssima, però les lletres mostren... és a dir, no són tan dolces, no? Hi ha una part molt existencialista, una part, no vull dir d'angoixa vital, però de...
T'amarga, fins i tot.
De Peter Pan, no? D'aquesta síndrome de no voler créixer, no? Com te sents amb aquesta situació, Neus? Perquè, de fet, sí que estàs tirant endavant amb això que t'agrada tant.
Sí, bé, amem, primer que res, aquestes cançons les vaig fer fa ja anys. Llavors, clar, són altres moments vitals que per ara a lo millor ja han canviat un poc, tot i que, bé, encara així créixer dona por, i més fent també un projecte que, clar, no tothom fa música, no?
No, i no tothom la fa tan bé, i no tothom... bueno, comences a posar un poquet els maons d'una trajectòria musical, no? No sabem on arribarà, però estàs molt implicada amb això.
Sí.
I d'aquesta música la trobo també penjada a les plataformes, a les habituals, que coneixem la gent de la nostra edat, però també a llocs que, la veritat, has d'entrar i dius, sí, trobes el títol de la peça i són plataformes o espais, suposo, en, el qual, en els quals vos moveu els joves, Neus. Però sí que hem pogut veure la teva activitat a TikTok, que és molta, explica't les lletres, els acords de les cançons, parles, agraeixes a la gent que te mira i t'obris, no? Te mostres tal com tu ets, que és una cosa molt guapa, que supos que és el que fa que connectis tan ràpid amb tothom a través de la música.
Sí, jo crec que el que més clar tinc d'aquest projecte és que vull ser autèntica, no vull ser simplement un producte i adaptar-me a el que vol la gent, perquè és que si no, no seria bo el producte. I bé, en les xarxes, clar, m'he d'intentar moure entre el que mou entre la gent i el que jo vull explicar i moure, no?
I tens interacció? Te comenten molt, t'escriuen, te demanen...
Tampoc massa, la veritat, però bé, hi ha sempre comentaris agradables i una bona un bon missatge.
Quina importància li otorgues a les xarxes per promocionar la teva música, el teu missatge?
Jo crec que menys de lo que hauria de fer, perquè hi ha gent que sí que te diu has de publicar algo cada dia o has de fer aquesta cosa, aquest vídeo que està en tendència i allò és que no me pot ser vida i prefereix fer alguna cosa que m'inspiri i que digui això sí que és realment jo, que no cada dia ho he de fer.
Arribarà un moment que tindràs un community manager o una, i tu sí. Et podràs dedicar només a composar i a fer música.
Sí, a més és que fa una vergonya, jo que sé, gravar-te ballant per ensenyar.
El manager que tens a la teva esquerra se n'ocuparà.
Sí.
Serà la pròxima passa.
De ballar ja t'he dit jo. Que
no, de ballar no.
Si balles tu sí que no els feim famosos.
I de controlar les xarxes. Si ets com jo, que més o menys són de la mateixa generació, ja t'he dit jo que
tampoc.
Però per això hem de cercar una altra persona. Bé, ja arribarà.
Ja arribarà. I doncs sentim de fons aquesta música, Neus Esvera, les lletres, dius, ara tinc, jo que sé, 14, 15 anys, d'aquí un parell en tindré 18, Esvera, ara ja tens 21, amb això sí que se nota que són temes de més jove, però sí que parles un poc, no?, del fet d'enfrontar-te, que encara te sents que tens 14 anys mentals, que això te confessam que mos passa a tots, vull dir, això no se t'espassarà mai, sempre, a que sí, Pep, te sents... aquesta persona adolescent que va ser, però és veritat que t'has d'enfrontar al món i la música és un bon camí, no? Compaginat també amb els teus estudis.
Sí, jo crec que aquest projecte m'ha fet millorar molt més en aspecte personal que no en aspecte musical, perquè al final m'he d'afrontar moltes situacions socials, no? A disposició com això mateix d'estar a la ràdio o de conèixer gent que no hauria conegut mai... interactuant gent de tots els nivells, no?, i de totes les edats, i al final això és una gran experiència per més enllà de la música, aunque la deixi de fer.
I de part d'en Pep, que és el seu teclista, pianista, també han de dir que en el grup... Bé, conta-mos-ho tu, Neus, qui més hi ha en el teu grup?
Bé, és una situació complicada perquè, bé, ara estem preparant per aquests dos concerts que tenim, que són en acústic, llavors està mon pare en els teclats, jo, ukelele i veus, i en Dario Molina, que està a la guitarra i que me fa molta il·lusió que el veieu perquè és molt jove, però, vamos, ja és boníssim. Mm-hmm. I bé, després sí que estem formant una banda, no?, en teoria de gent jove, però bé, agafant el que podem, no?, i per exemple està la bateria Nolga Montserrat, que també és una meravella.
Important, també, és que incorporar dones.
Si fos per jo, tots seríem dones, però aquí no se pot ser tan tiquismiquis, no?
Bé, en trobaries, eh?, si tens paciència i cerques, perquè hi ha moltes dones músiques boníssimes. Cada vegada més, afortunadament.
Sí, per sort, sí. Ara cada pit tenim més veu. O més bé, se no l'escolta més. Perquè veu sempre n'hem tingut.
Més habilitat. I estàs fent una mena de càsting o què? Estàs fent proves a la gent o com va això?
Anam demanant, coneixes a qualcú que estigui apte per fer això? Però clar, és difícil perquè...
Bueno, el baixista que no m'has dit.
Ah, sí?
És un conegut vostre.
Mem. Qui és el baixista?
Digue-li tu.
Jo la primera vegada que el vaig conèixer va ser aquí mateix, que és un tècnic de so i és baixista també.
El Lluís Menéndez.
Hombre, Lluís, per favor.
Que fort, ja no ho sabia tampoc.
Quin cop amagat que té. Sí. Aquí tenim molt de músics a la ràdio. Eh?
Sí, no me'l dones target de jove.
Bueno, se manté bé.
Però sí, se manté bé.
Se conserva bé. Que bé, sí, Lluís. Sí. I men, què te falta ara? Anem a aprofitar els micròfons de la ràdio per fer un UC, no?, que d'Aima Vissa, una crida aquells que està cercant ara, mem.
Bé, primer que res, un teclista, no?, per no tenir un pare aquí sempre.
Un teclista que pugui substituir, bueno, però, el pare.
Jo faré la criba. Si no m'agrada a mi, no entra.
Bueno, és difícil superar-lo, això sí.
No, que va, n'hi ha molts i molt bons.
Teclista, vinga, teclista. Preferiblement dona. Bueno, jo conec una molt boníssima teclista, que és la Sara Mingolla. El que passa que té tant de projectes en marxa, en Sara, que no sé si li dona més la vida.
Sí, és una cosa típica de músics, tenir molt de projectes.
Sí, Sara no atura. Però bé... Preferirem dones, si no també podem acceptar un teclista home que sigui molt bo. Sí. I què més necessites per la banda?
Bueno, en ara principi, mateix. ara com ara ja
Lluís,
bueno,
Lluís.
Ara fa temps que no ens sabem amb ell perquè estàvem preparant aquests dos concerts com a trio, però després, aprofitant que amb una altra banda que tenim, que els psiconautes han de tocar dia 30, toquem dia 30 en el gremi i Montcat...
30 d'octubre.
30 d'octubre. Mm-hmm. I Montcat obrirà el concert.
Ah, que bé.
I allà, pues, sí que ja...
Clar, no, això seria com una tercera data, perquè han de parlar ara dimecres que ve,
exacte,
després del Castell de Bellver...
Dia 14 d'agost.
I l'octubre,
sí, això serà final, dia 30 d'octubre, final d'any, però serà el 10è aniversari de Psiconautes, que el feim el gremi.
Sí.
Hi haurà convidats i tal, i Montcat obrirà el concert.
I serà la banda manté el nom.
Sí,
el nom
perquè
és ella.
Perquè tu dius Montcat, però no és tu Montcat.
Bueno, és tu Montcat, perdona, sí. És tu Montcat.
A pas, és tu Montcat, no és Montcat, o què?
Bé, el seu anglès no m'ho diu.
Lo que hem de contar, Neus, lo que hem de contar.
Bueno, me'n vaig.
Au.
No, ara que has
vingut. En Montcat.
Vinga, anem a escoltar més a tu Montcat, que ens acompanya avui aquí.
Això és Hope. sentim la música de Tu Moon Cat, el tu amb número 2, per trobar-la a xarxes socials. A moltes bandes la trobareu, a més dues cavalls de color lila, en la qual cosa se la coneix molt aviat. M'han agradat molt les fotos que tens, amb esteu-mo, la guitarra, asseguda en terra, una gespa, així tan natural... que és la veritat. A més, Neus, vas quedar finalista a un concurs que feies a SUIB, una trobada d'universitats. Vareu quedar, no sé si 4 o 5 finalistes, i vas estar molt a prop de guanyar el premi. Com te vas trobar tocant i, a més, actuant a un concurs que sempre... Però pràcticament era la primera actuació que feies.
Eres jurat d'aquest concurs?
Sí.
Bé, no record massa perquè per no tenir tant de nervis i acabar sense poder cantar, el que vaig fer és dissociar un poc. Però per quan el que vaig poder sentir va ser molt agradable, no? No era massa públic, cosa que va ajudar. I molts eren amics meus, llavors també... Això me va calmar un poc i després veure això que havia aconseguit el segon premi i quan jo, vamos, anava simplement per l'experiència, pues va ser molt...
Quan era? Antes de fer el concurs, feia una setmana que no havia presentat els papers. I jo dic, però presenteu, no, que no me presenti, Com que no te presentes? Ja presentes-te.
Clar que sí, t'has de presentar. Què anava a dir? Ara que has dit això i dels teus amics, hi va haver una cançó que vares cantar, que vares demanar al públic que tancàs els ulls. Tots els teus amics... Bé, tothom ho va fer, no? Però sí que mires un poc de... Quan no te miren... I ells van estar tot estents, amb els ulls tancats, agafats de les mans, cantaven les teves cançons. La veritat és que va ser molt emocionant per tota la resta de persones que érem allà, aquest suport que te feien.
Sí, de fet, bé, me varen dir això, que ho havien fet de veres, i de fet varen fer un vídeo, no?, mostrant com ells estaven amb els ulls tancats, i me va donar molta gràcia. Ara els puc fer un pot de bullying amb això.
Molt bé. Jo sempre faig trampes quan fan això. Vinga, ara que tancau tots els ulls, sí, sempre les obro una mica.
Vinga, que fan els altres.
Aquesta era una cançó molt especial, perquè era una cançó dedicada a un ca que varen tenir. Ah. I era una cançó molt... que te toca, no?
Escolta, per venir a la ràdio en format manager o allò que sigui, t'has d'acostar més el micro.
Ja, sí, sí. Jo això era una cosa, com que no m'agrada cantar. I faig fora del micro.
Ja fas bé el que fas, no se pot fer tot. Molt bé, anem a parlar d'aquests concerts, perquè el primer és a tocar, aquest de mateix dimecres, a partir de les 8, no? S'obriran portes més o menys.
8:30, sí.
8:30, els concerts del Riff, d'allà del gremi, i ja què ens espera? Format trio, no?
Sí, això, mon pare, en Darío Molina i jo, i bé, la sala aquesta de Riff del gremi, que és la més petitona, així que és un ambient així més íntim, tot i que bé, és acústic, però duren pistes gravades, no?, de bateria, baix, i això.
Bateria i baix.
Bé, igual que afecta també que tu poses ara.
Sí, però això...
però també això ens ha ajudat també a dissenyar un poc les cançons, no?, a trobar altres punts de vista per tocar-les diferent.
Que bé.
I això jo crec que ens ha ajudat bastant amb aquest projecte.
Molt bé. Això repetim aquest de dimecres en el gremi a partir de les 8:30. Bueno.
Dimecres que ve, a més, és gratuït, només s'ha de descarregar la invitació.
Exacte,
i allà podreu estar a prop d'ella, jo què sé, conversar amb ella i tot. Neus, els temes que estàs creant ara, com són de diferents? Ja tens ganes de gravar-los i sentir com queden?
Bé, o sigui, els temes que faig ara en comparació amb els anteriors, clar, hi ha una diferència i jo crec que en tot. O sigui, està a la mateixa essència, no? Però, per exemple, aquest primer àlbum que estic fent és com molt més introspectiu i interior. En canvi, les cançons que faig ara, que qualcuna també la tocaré en el Grammy, perquè, clar, fem una hora, llavors he de fer
més. Has de posar
ja més repertori. Sí, hi ha qualcunes de lo millor... on són més, bé, no canyeres, perquè no tinc la veu per fer canya, però sí que més de lo millor relacions interpersonals difícils o més ràbia o
Coses parles de la lletra, això se trasllada també la música, més guitarra, per exemple, més... No?
Sí, a també. Vegades. Bé, és que depèn molt del tema.
Clar, molt bé. Mm. Va, això ja dimecres que ve, després mos anem el 14 d'agost, que tampoc està tan lluny, en dues setmanetes un poquet més...
Que és un senyor concert, un senyor concert. Ja li agradaria molta de gent tocar en el castell.
A partir de les 8:30.
Brutal.
Un marco incomparable, no?
Exacte, sempre se diu.
Ara, aquest concert sí que serà totalment acústic. És a dir, que bé. En Dario durà una guitarra acústica, jo un sol piano, i se seu bou, i s'ukelele qualque tema.
M'encanta
el que... Res més que bé, no. ni bateria, ni ritme, ni... Rima el que puguem fer.
I comences tu la ballada i després ve anem a Pòloc de Delgados. No?
I només volia dir que en Darío Molina és el fill d'en Julio Molina, de Talleres Molina, i també que en Olga és la filla de Montse Maldito.
Vull dir que...
Heu sembrat tot una mica, no? També Alberto Vizcaíno tenen pau, vull dir, estàu molt bé.
És que estan tirant... Han de deixar coa.
No,
sí, que m'ho reemplacin.
Molt bé. Bueno, aquest tipus de proselitisme m'encanta, no? Perquè deixar un poquet també la música a les venes d'allò que... De la generació...
De totes formes, la música, per exemple, que fa en Pau, no té res que veure amb la que fa son pare.
No, és que no.
I jo sempre he estat de rock and roll i de blues. I ella, per aquesta música, bueno, però això blues no en té molt, i rock and roll.
Això és matar el pare, no? És una cosa tan hamletiana que ja, sí. ja saben com funciona.
Idò, aquesta cançó et s'ha d'escar, Doc, no? Me pensa que sona de fons d'un ca que va partir, però que sempre n'aneus. Tothom el recordarem a través d'aquest tema. I veurem, tenim ja moltes ganes, per quantes disc? Quanta estarà llarga durada?
Bé, és que el que tenim en ment és penjar això cada single, que és el que estem fent, i el darrer, quan ja el tinguem tot, perquè anem d'un en un, el darrer ja se penjarà en l'àlbum complet. Llavors no t'he pogut dir data encara, però bé, aquest any ja el tindrem tot. De fet, bé, encara no me sé la data, però d'aquí relativament poc traïm un nou single.
I saps el títol que tindrà?
Sí, aquest se diu For Life. És un títol un poc estrany perquè està mal escrit a posta, però bé, és una cançó d'amor, cosa que és molt difícil trobar en jo. Així que bé, és un canvi.
Molt bé, més parlar d'amor, cantar l'amor sempre és una cosa molt bona i motivadora. Neus, moltes, moltes gràcies, no fluixis, enhorabona per tant de talent, mos encanta i mos emociona escoltar les teves cançons. I a ton pare, pues, també, en Pep Aguiló, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I haureu de tornar per parlar del concert del 30 d'octubre,
sí.
10 anys de psiconautes, també.
Clar,
I si pel mig sorgeix qualque concert més, benvinguts.
Tot el que vengui, sí. Bueno, contarem.
Molt bé, ens anem a On All Young and Not Ready for the World, també títol un poquet llarguet, però està molt bé, molt guapo.
Sí, perquè tots mos hi hem d'enfrontar en el món, sí. Tu de fet ja ho fas, però bé, en aquesta cançó se parla d'aquesta dificultat. Moltes gràcies i enhorabona.
Gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres.
Pray for my therapist who's hit a miss in puberty. Tres ràdios Patrimoni.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
Sis i 31 minuts, continuem a l'Aviador per la mare d'un festival que arriba a la quarta edició, que té com a objectiu visibilitzar les companyies de teatre de les Illes a l'àmbit iberoamericà i teixir també aliances en aquest context. Parlant del Festival Iberoamericà de Teatre Independent de Menorca. I ho fem amb Enrique Izquierdo, que és el director del festival. Enrique, com estàs?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Què tal? Enhorabuena, perquè no és fàcil arribar a una quarta edició de qualsevol festival que tingui la cultura, diguem, com a pretès i reclami com a contingut, i en l'àmbit de les arts escèniques passa exactament el mateix. Parlant d'un festival, indica que s'estén en realitat des de setembre fins a desembre. Quin és un poquet el timing del mateix?
El timing, bueno, el timing tiene que ver también un poco con algo del contexto del territorio donde se hace, que es Menorca, ¿no? Porque claro, entendemos que es un público reducido y es un público reducido fuera de temporada, entonces queremos como espaciarlo de manera que pueda tener mayor convocatoria y pueda llegar más a la gente. Entonces, para nosotros, creemos que necesita un tiempo, por eso normalmente hacemos como dos propuestas que tienen que ver con funciones y talleres cada mes, para algo que normalmente en otros territorios estaría concentrado por ahí una semana o 10 días.
Clar, s'estén durant aquests mesos de setembre, octubre, novembre, també desembre. Per marcar un poquet la proposta, indica què consideren com a teatre independent, perquè, evidentment, fer teatre costa molt a les Illes i al conjunt de l'estat espanyol, els projectes costa d'aixecar-los, sí. I moltes vegades tenen un component, diguem, independent, diguem, majoritari, tot i que tinguis alguna ajuda, fins i tot alguna coproducció d'alguna institució. Què considereu vosaltres, teatre independent?
Bueno, teatro independiente consideramos a un teatro que no responde siempre a las lógicas del mercado. Uh-huh. O sea, es un teatro que normalmente tiene una impronta, una búsqueda artística, donde tiene que ver más con algo de una búsqueda de identidad del propio teatro, a diferencia por ahí de un teatro que busca más generar un producto para después entrar en un mercado. Digo, obviamente ambos son teatros profesionales, pero siento que la búsqueda de estas dos patas es diferente en el sentido de que el teatro independiente pone en valor algo que tiene que ver más con lo artístico y no tanto con generar un producto para la venta.
Clar, i un poquet d'experimentació també s'agraeix, de risc, no? Efectivament. Clar.
I a partir... Exacto. Sí, perdón.
No, no, digues tú.
No, que tiene que ver también con algo de la diversidad, porque claro, lo que pasa también a veces con el mercado es que muestra como un lugar del teatro que tiene que ver con lo que está de moda. En cambio, el teatro independiente tiene una diversidad, una variante en, bueno, cuántas formas y cuántas maneras hay de ver teatro y hacer teatro. Y me parece que eso es un poco también lo que nos identifica como festival. Proponer otra cosa a los teatros por ahí comerciales o estatales también a veces.
Clar. Com surt el projecte, indica, perquè, clar, arribem a una quarta edició, ja se pot parlar d'un esdeveniment consolidat, però quin és el punt en què tu dius fa falta un teatre que posi en valor, efectivament, les propostes independents, fa falta connectar-ho amb el context iberoamericà. Com surt aquesta idea i com la comences a desenvolupar?
Bueno, yo ahora mismo estoy hablando desde Buenos Aires. Uh-huh. Yo paso gran parte de mi año en Buenos Aires porque estoy muy vinculado como al teatro que se hace aquí, que me parece como un teatro nada muy interesante. Totalmente. Y que a mí me conmueve mucho.
Y muy independiente también.
Y muy independiente, sí, sí, y digo, sí. y con mucha calidad artística. Moltíssima, con muy pocos, sí, recursos. Entonces me parece que está muy sostenido, por un lado por lo colectivo y por otro lado como con mucha imaginación. Uh-huh. Para hacerlo posible. Y además el teatro independiente no es un movimiento que nació ahora, digo, es algo que se sostiene desde hace 100 años. O sea, la gente por sí misma, más allá de lo institucional, logró armar un circuito con sus propias leyes, sus propias lógicas, y que está sostenido por el Estado. Y eso me parece como algo muy importante a poner en valor, porque es el único lugar en el mundo donde sucede esto. Y creo que eso es importante para el arte también, como poder construir lógicas por afuera de por ahí lo que el sistema cree que debería hacerse.
Claro.
Entonces, esto surge de yo llegar a Menorca y darme cuenta de que las lógicas de una isla son completamente otras a Buenos Aires. Uh-huh. Y creo que tiene que ver más o nació de una necesidad mía de entender que en un lugar como Menorca también se puede hacer otro tipo de teatros.
Totalmente.
Esto me puso en relación como con compañías que viajaban por ahí a España, entonces, que yo conocía de Buenos Aires, y los hacía venir como para, bueno, esto, ¿no? Para juntarme con la comunidad artística y pensarnos de otra manera. Y de la acumulación de propuestas y también de ese diálogo con la comunidad artística, que siempre era muy rico y como aumentaba, digo, o sea, había cada vez más interés, pues surgió como esta idea de armar un ciclo que dio después paso a este festival.
Clar. Te faig una pregunta que sé que no és bona de contestar, però te l'he de fer. Què passa quan un teatre independent, quan un format independent, experimental, arriscat, se converteix o té tant d'èxit de públic que se supera el mateix i se converteix en una cosa que inexorablement moltes vegades s'exporta. Te poso l'exemple de Team B4, que va començar, com el nom indica, a una casa particular amb el Team B4, se tocava, ja havia funcions, en Claudio Tolcachir al darrere. Claudio ara mateix és pràcticament una multinacional de mateix, està estrenant per Estats Units, a Itàlia, a mitja Europa, afincat a Madrid, i evidentment ja no sé què Claudio Tolcachir que estava en aquest pis de Timbre 4. Què passa quan una proposta interessa tant que se converteix en alguna cosa molt gran?
Y yo creo que lo que pasa es que está muy bien.
Claro. Vale, perfecto. Porque,
digo, en el sentido de que eso quiere decir que el circuito teatral es capaz de acoger propuestas que pues, no tienen que ver tanto con lo que está de moda. O sea, me parece muy interesante cuando el teatro independiente logra ubicarse ahí y luego ubicarse ahí sin perder su identidad y su capacidad de sorprender. Como me parece muy rico, digo, y ojalá que puedan convivir ambos siempre, porque me parece que el objetivo de todos es poder vivir de esto y poder vivir en las mejores condiciones.
Molt bé, estic totalment d'acord i a més clar que poden conviure com se demostra no només amb el teatre argentí, sinó també d'altres bandes. Anem un poquet a tornar a allò que és el festival, indica, perquè se seleccionen quatre projectes. Hi ha una obra, en aquest cas de Mallorca, que ja està seleccionada, imagino que encara no poden dir quina és, no?
No, porque estamos como diciendo de información a cuentagotas, vale, porque estamos por presentar la primera fecha, entonces queremos todavía como conservar el misterio de lo que se viene, pero muy en breve, si están atentos a las redes de fitim.menorca, vamos a dar toda la información. Sí, estamos a punto.
Molt bé, i ara falten, crec que són dues propostes més de Menorca i una d'Eivissa, és així?
És una de Menorca, una d'Eivissa, una de Mallorca i una de Formentera.
Ah, de Formentera, molt bé. Sí, estan representades les quatre illes. Quan se sabran quins són els projectes seleccionats?
I acabamos de abrir la convocatòria ahora mismo hasta el 30 de julio. Uh-huh. O sea, que ahora estamos recibiendo todas las propuestas y yo calculo que la primera semana de agosto i ja tindrem la selecció de los proyectos baleares.
Molt bé, i a més hem de recordar que és molt fàcil, companyies sí. Teatral de les Illes, escoltau bé, perquè és no, només l'enllaç de, del vídeo de l'espectacle, un dossier de projecte en PDF, que això, evidentment, totes les companyies, totes les projectes en tenen, i un formulari molt fàcil d'inscripció. Per tant, vos animem a que vos presenteu amb aquest termini fins al 30 de juliol, i a partir d'aquí, en dues setmanetes, més o menys, ja decidiu, no, Indica?
Exacto, y también invitamos a las compañías o los materiales que estén en proceso,
claro.
Como que no tenga ningún problema en decirnos que están en proceso y que lo podremos presentar como tal. Sí, necesitamos como cierto material para hacer la selección, pero bueno, que se animen a presentarse porque creemos que hay algo de la trovada balear que también es capaz de acoger propuestas que por ahí están en ese lugar y nos interesa porque también algo del objetivo es... dialogar con el sector profesional en el sentido de que vienen profesionales de las artes escénicas nacionales y acompañarán a esas compañías en esos días. Entonces, les conviene como mostrarlo en ese contexto en el sentido de que puede ser muy rico el encuentro dentro de la trovada.
Això és el que te deia, Indica, perquè a més posau en contacte, diguem, no sé si hi ha programadors, productors o altres companyies també d'altres àmbits que puguin dialogar amb les companyies d'aquí i que d'allà sorgeixen, diguem, altres projectes nous o sinergies positives, no?
Exacto, exacto. Sí, siempre solemos traer, bueno, es la segunda vez que lo hacemos, a profesionales de las artes escénicas que puedan sumar a la elaboración de esos materiales, siempre teniendo en cuenta de que la idea es que puedan darle salto al sector profesional. O sea, de que un poco conozcan qué se está haciendo y cómo lo están viendo las personas que se dedican en el mercado. Entonces, me parece que les interesa ese punto de vista para que un poco también, como decíamos, ¿no?, que este teatro, por ser independiente, no tiene que ser siempre marginal. O sea, puede ser un teatro independiente y está bueno conocer también qué es lo que está pasando para entender también qué es lo que el público está queriendo ver. Y después, de acuerdo a eso, uno toma decisiones, ¿no? Pero me parece que siempre es necesario saber qué es lo que está pasando, más allá de lo que uno quiere.
Molt bé, i estem parlant de teatre, però no fa falta pràcticament recordar, ho fem de tota manera, que parlem de teatre de test, però també de teatre físic, de teatre de gest, de performance, de teatre de carrer, de dansa, teatre de dansa i fins i tot d'híbrids, no? de propostes que puguin perfectament hibridar totes aquestes disciplines, que cada vegada és més habitual, no?
Exacto, sí, porque el teatro históricamente ha sido todo eso. Creo que hace... unos 150, 200 años, se empezó a entender el teatro como una cosa solo de texto. Uh-huh. El teatro incluía la danza, incluía la música, el baile, el texto, el espacio, la fiesta. Es decir, el teatro como algo que unificaba todas esas disciplinas, el teatro como lenguaje. Uh-huh. Entonces creemos que hay muchas maneras de ver teatro y cuando hablamos de danza también hablamos de teatro y viceversa.
Indica Izquierdo, moltíssimes gràcies per tenir la ment tan oberta per acostar-nos que efectivament la idea que el teatre pot ser de moltes maneres i que fora dels circuits comercials dels grans teatres i de les institucions també existeix vida escènica i vida escènica molt i molt interessant, com demostra cada any, i duim ja 4, aquest Festival Iberoamericà de Teatre Independent de Menorca. Moltes gràcies, Indica.
A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo. Sí.
Tres ràdios, entreteniment.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
Una Princesa Consuela que avui la tenim en connexió telefònica. Com estàs, Cata Rossell? No la tenim encara, podem saludar mentrestant a Marta Pérez, que ja és aquí. Marta Pérez, com
Hola,
estàs?
Hola, molt bé.
Amb Beníssim. Una escapada cinèfila que avui ens fa a tots dos especial il·lusió. I que te faig una pregunta...
Crec que més per... a tu que jo, mira, sí. El que t'he dit.
Perquè la maduris. Per què no s'ha fet abans una adaptació de l'Odissea?
Perquè ningú tenia 250 milions. Jo crec que per aquí van a ser.
Mira, perquè jo més tenc la teoria que no tot, però que hi ha infinitat d'històries que són l'Odissea, d'una altra manera. Clar. Des dels germans Coen fins a Apocalipsi Now, evidentment, estan parlant de tota l'estructura, diguem, narrativa de l'Odissea. Uh-huh. Però així com a tal, diuen, vinga, vull adaptar l'Odissea, ningú ha tingut el coratge
I
de fer-ho,
té...
ni els dobbers.
Ni aquest ego que té Nolan, jo crec que ha de ser qualcú que ho digui i he estat jo. Ja
molt
està.
Bé, després parlarem de l'Odissea d'en Christopher Nolan, però abans les sèries, i ara sí podem saludar a Cata Rossell. Cata, com estàs?
Molt bé.
Estàs a Deià, per casualitat?
No estic a Deià. Estic a Porto Cristo, que són les festes del Carme, en el meu poble. Sí, sí.
Bueno, tampoc està malament, eh? Clar, no, el teu poble, no, és que tens tant de pobles i ara mateix el meu poble...
És que quan he dit el meu poble...
Clar, jo hagués dit d'allà, però no, ara, no, és que Porto Cristo també... Bueno, va, no m'ha parlat de sèries perquè avui dus una espanyola, començam amb aquesta i una altra...
Ah, començam, perfecte, idò, començam amb una producció de Filmin, que se diu Millennial Mal, és una sèrie molt petiteta perquè són 5 capítols de 25 minuts, i va d'una dona de 40 i tants que és acomiadada de la seva feina a la vegada que rep una errada burocràtica, una beca econòmica que va sol·licitar fa 20 anys per estudiar a l'universitat, i clar, quan l'han acomiadada, se veu forçada a acceptar la beca, però clar, com és per menors de 30 anys i ella ja en té 40 i tants, pues ha de fer-se passar per més jove, si voleu sentim el tràiler.
Vinga, sentim el tràiler de Millennial Mal.
La Facultad de Geografía e Historia ha resuelto otorgarle una beca económica.
A las alumnas menores de 30 años.
En mi carrera había un tío de 46.
Y se integró normal, ¿no?
¿Qué coño se va a integrar?
Se van a pispar, es que ni siquiera hablo joven. Expresiones. ¿Sirvo coño? Me das lache. ¿Medio coño? No tienes calle. Un pedacito de coño. Una porción muy pequeña. ¿Queréis disfrazarme de joven? No, queremos convertirte en joven. ¿Recuerdas de ti? ¿Edad del pavo? Sí. ¿Cuello de pavo? No.
No. Sin verbena, igual, ¿no?
Amor, menos marioneta.
Millennial Mal, que l'has vist, Marta?
Sí. Sí, no l'he acabat, però és molt divertida. A mi m'agrada molt.
Us sembla molt pel tràiler.
Sí.
Cata?
Bé, a veure, és un... Me sentiu?
Sí.
És una sèrie que té, saps, moltes... És vera que té algunes coses, vera, té situacions que se veuen molt forçades, que se resolden amb massa facilitat, i és vera que els personatges, alguns, o sigui, es cauen molt en la caricatura. Però després té acudits intergeneracionals que funcionen, que rius molt, té crítica social interessant sobre l'edadisme, sobre les contradiccions, no?, d'aquesta generació de dones que ara tenim 40 i tants. No, i bueno, també té en Vito Sanz, que sempre està bé.
No, per això l'ha vist de Marta, també.
Anissa
Calderón, no, que és una dona així feminista, molt present ara en el panorama mediàtic, i fa d'ella mateixa. És vera que és un personatge que no aporta massa, però no desentona.
Molt bé.
I I bueno, és una sèrie lleugera en crítica social de Filming, una aposta de Filming de 5 capítols de 25 minuts.
I do Millennial Mal, que és l'aposta d'aquesta setmana, però també tenim una altra sèrie que es diu L'Otra.
Amb una fantàstica. Abans de que la miris a filmar definitivament d'un set, se diu L'Otra, hermana Bennett. I és una... És com un spin-off d'Orgullo i Prejuicio, no? S'endinsa dins l'univers de Jane Austen, però en lloc de seguir el senyor Darcy i Alice, com Orgullo i Prejuicio, segueix la menys valorada, no?, de les germanes Bennet, la que no és tan guapa, la que té menys possibilitat de casar-se, segons una societat que prima la bellesa sobre altra qualitat que pugui tenir una dona que no té dobbes, no? I quan el pare mor, totes les germanes estan casades i ella se veu obligada a traslladar-se a Londres per treballar d'institutriu i allà, lluny del camp, descobrirà una ciutat fascinant, amb noves amistats, experiències que canviaran la seva forma de mirar el món. És una mirada fresca, contemporània i feminista, el personatge més oblidat de la novel·la, que està basat també en una novel·la, no?, d'una britànica que se diu Janice Hadlow. I és fantàstica, de veres, és com evoluciona el personatge, que l'actriu protagonista sigui una dona normal. Normal, perquè no és que sigui lletja, el que passa que no és un pibon. No renuncia al to clàssic i a la vegada reivindica la independència femenina, superbona recreació de l'Anglaterra de principis de segle XIX, és vera que té un ritme pausat, però és que és el que demana la sèrie, no? És per amants dels drames d'època, de sèries elegants, de gran factura, és una producció de la BBC, i evidentment, si vos cercau una sèrie d'acció o de ritme trepidant, no és la vostra sèrie, però si vos agraden les històries així que te transporten una altra època amb personatges que creixen emocionalment, de veres, i visualment preciosa, teniu sèrie a Movistar Plus, 10 capítols de mitja hora.
I d'un set com ho, Film Affinity, ja sabeu. L'Otra hermana Bennett, per cert, dirigida per Jennifer Sheridan. Saps qui és el pare?
Fia
de...
d'en Jim Sheridan?
No, jo també ho pensava.
Ah, no?
De Michael Landon.
Ah!
És filla de Michael Landon.
Això no ho esperava, aquest
jo
gir.
Jo tampoc. Un gir de guió. Ah? Què dius, Cata?
Jo tampoc ho sabia.
I de, sí, la filla de Michael... És que jo he cercat i deu ser la filla d'en Jim. I jo, no, és la filla de Michael Landon. Molt bé, idò, una altra de les recomanacions de la setmana. Són les 6:52. Anem al cinema.
L'escapada amb Marta Pérez.
I de ser, arriba l'Odissea, una de les pel·lícules més esperades de l'any, per ser durada, perquè jo m'he dit, has d'adaptar l'Odissea. Diu, bueno,
molt llarga.
Dóna molta pasta i moltes hores.
Molt de minuts, són gairebé 3 hores. Sí, clar. És molt llarga. L'escapada d'avui, clar, no ens hem de sentir especials, ni només anirem nosaltres perquè som superindis, no. És l'escapada que tothom esperava, perquè si m'hagués volgut posar indi, diria, mon anam d'escapada, perquè demà s'estrena Omaha, que és una pel·li superpetiteta, que sé que m'encantarà. De fet, ara ho diré, sé que m'agradarà més que l'Odissea, però l'escapada d'avui havia de ser a veure aquesta estrena d'en Christopher Nolan, que cada pic que estrena pel·lícula és com una fita. De fet, a Cine Ciutat han fet descobrir aquest univers de Christopher Nolan, perquè, com tu deies, no s'han fet adaptacions, s'han fet adaptacions de l'Odissea, però ell ja, jo crec que ja ha jugat a adaptar això, per exemple, Inception. No és una adaptació directa, ni molt manco, però ja juga amb això de l'estructura, de viatjar, sí, de tornar, com a una influència superdirecta. I és que... després de reescriure la física del temps amb Interstellar, de desmuntar la memòria en Memento o de reconstruir la bomba atòmica dins de la ment del seu creador, arriba Homero, que no m'apareix una cosa senzilla, però ho fa d'una manera molt especial, i és que, per exemple, és la primera pel·lícula que s'ha gravat amb càmeres IMAX i en 70 mil·límetres. Això què vol dir? Perquè jo sé que és una cosa que deia molt la gent del cinema, però la gent diu, ah, ok, jo que, quina diferència veuré. I és que vos he fet un mini resum, val? Rodar en IMAX i 70 mil·límetres vol dir que se fan servir càmeres molt més grans, gegants i molt pesades, que capten aquesta qualitat de la imatge i és molt superior al cinema normal. De fet, pot ser fins 10 vegades més nítida. I a més, omple la pantalla sencera, no de costat a costat, sinó de dalt a baix, també. Això què vol dir? Que a Espanya, ara vos dic la cosa bona i d'ara està dolenta, a Espanya no se pot veure com en Nolan l'ha concebut. És a dir, a Espanya no hi ha cap cinema. Que projecti en 70 mil·límetres i en Bimax. Tenim cinemes que projecten en Bimax i tenim cinemes que projecten en 70. Però no la podem veure exactament com ell l'ha concebut. Ops. No passa res. Crec que sobre... No passa res. No tenim... hi ha molta gent, per exemple, sé que en Jaume Carrió ho sofrirà i gent molt amb sui, molt, molt entrenat, però nosaltres no... Crec que podem veure la pel·lícula.
Jaume
i...
Carrió, si estàs escoltant, pateix, pots patir, però mano en tropa.
Els amics ho suportarà.
Sí,
i ho dic des de... És vera que a mi m'encantaria...
Des de l'estima.
Clar, des de l'estima sí. M'encantaria tenir un ull superentrenat, però jo crec que la gent normal la veurà molt bé. És una pel·lícula que té els seus acompanyants habituals d'en Nolan, per exemple, Hoyte Van Hoyte a la fotografia, Ludwig Göransson a la banda sonora i Jennifer Lame en el muntatge. A més, hi ha un repartiment, Rafa, que és que començaré i diràs aquesta és protagonista, aquesta, ara, són tots protagonistes.
Ara t'explico una cosa d'això.
Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, John Bertan, Benny Safdie, John Leguizamo. I a més, però he dit, ja està, he d'aturar, és un repartiment, clar, el pressupost no només és per aquestes càmeres, és que el càsting és espectacular. De fet, el rodatge es va prolongar de febrer a agost del 25 i va saltar de Regne Unit al Marroc, a Grècia, Itàlia, Escòcia, Islàndia i el Sàhara Occidental perquè Nolan perseguia la llum exacta que necessitava per cada seqüència. És una pel·lícula cara? És una pel·lícula cara. És ambiciosa? És ambiciosa. Les crítiques estan dividides. Hi ha gent que diu que és monumental, que és una pel·lícula d'aquestes monumentals, espectaculars, que no te l'acabes, com és la història en la que està basada. Hi ha gent que diu que té massa història per ser una pel·lícula. Però, bueno, ja sabem, guerra, memòria, enginy davant la força bruta o l'espera com a actitud d'aquesta fidelitat d'Anna Penélope. Jo crec que són temes que no l'han ja tractat, però mai de manera tan evident, i aquesta odissea. És aquestes pel·lícules, jo, és una sensació que tenc, que pot, jo sé que disfrutaré més d'Omaha, però has de veure l'odissea perquè has d'estar a la conversa i has de veure què ha fet en Nolan.
Mira, a més, una oyenta molt qualificada, la Madalena Brotons, ni més ni manco, diu que ja l'ha vista en IMAX i en 70.
Ah, molt bé. I?
Ha estat a Bolònia.
I diu que...
No sé, no, s'està escoltant.
No,
estàs demanant tu en directe.
No, Madalena Brotons, que ens encantaria, però demà a l'estrena Cine Ciutat, que és a les 7:30, hi ha una presentació a càrrec d'en Arturo Cadenas, perquè, com sabeu, tot aquest univers han anat acompanyats de presentacions, que jo personalment les agraeixo moltíssim, perquè sobretot el cinema de Nolan, sempre si hi ha una veu experta, jo crec que entra molt millor.
Molt bé, idò, te fa ganes a tu, Cata, o què?
A mi sí, a mi aquesta me fa ganes, el que passa que jo pot ser que sigui una persona molt decepcionant aquest estiu, perquè entre Spider-Man i altres pel·lis que hi ha, intentaré fer escapades per veure una cosa de Nolan, però me serà una mica difícil.
I a tot això se'ns ha passat a posar el tràiler, el sentim?
Ah, vinga, va, he xerrat massa avui. Vale.
Odisseu. No lo recuerdas. El trueno. El fuego. La muerte.
Recuerdo una esposa. Un hijo. El hogar. El reino de Ítaca necesita un rey.
I don Martí Meo, el meu fill, me va dir, saps que fan l'adaptació cinematogràfica de l'Odissea? Ja fa molt de temps. I no se'n recordava del nom del prota.
Ah.
I el primer nom que la vaig dir va ser Matt Damon. No sé per què el veig de l'Odissea. Així sí, de primera, sí.
Pues, idò, mira, en Christopher Nolan va tenir la mateixa idea.
No sé per què. De les coses que... Un set li posen a Madalena.
Un set. O sigui, un set, bé. Un set per a Madalena està molt bé.
Joder, o sigui, sí. Perdó. L'expressió, però un set, mare meva. Sí. Film Affinity segur que no li
clar,
posa tant.
Clar, nosaltres si la veiem sense IMAX o sense 70, a lo
millor
li posem
un
6
i mig.
Exacte.
De tot el més, la millor odissea que s'ha filmat, que s'ha rodat mai, la va fer en Francis Ford Coppola i es diu Apocalipsi, no?
Ja. jo sabia que tu, el fan que ets d'aquella pel·lícula...
I després hi ha altres...
Haurem d'esperar a veure aquesta. A lo millor, sí, imagines no, que t'agrada més que Apocalypse Now?
No.
No, ja, jo
no,
tampoc.
No, això no m'ho imagino.
Jo què sé.
Cata, ràpidament, has vist res aquesta setmana de cinema o no? Supos que estàs a Porto Cristo.
No, no, jo lo de Reque Vist és viva i la segueix recomanant, però no he vist res més.
I Marta?
Jo he vist Lola i Espiano Trencaclosques, que també crec que ningú anirà a veure això, però he vist Miguel Ángel Blanco les 48 hores que lo cambiaron todo i ja vaig plorar pues, lo meu com fa 30 anys, però és un documental que està bé.
Molt bé, idò, la setmana que ve ja estaràs per aquí, presencial, Cata,
sí,
o no?
Sí, sí.
Molt bé, idò, aquí t'esperam.
Ah, pensava que m'ho demanaves a mi, perdona.
Sí, sí, a tu, Cata. Cata, és tu.
Jo sí, seré.
Bueno, i la Marta també, o sigui, sí. Que vos esperé les dues, en sèries i cinema, gràcies.
Vinga, fins
aquí l'aviador, arriben les notícies, tornant demà a les 6.
La Serra de Tramuntana romandrà blindada el dia de l'eclipsi solar, el 12 d'agost. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Els accessos de la carretera